aquesta hora, Inés Arrimadas, a qui vull agrair que avui sigui en directe aquí als estudis del Món RAC1. Hola, Inés Arrimadas, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Ha passat el coronavirus?
Que jo sàpiga, no. Les vegades que m'he fet la prova ha sortit negatiu. I no, que jo sàpiga, no.
Vostè és de les persones que va tenir una criatura en plena pandèmia.
Sí. Va ser dur, eh? O sigui, sobretot la por del principi, del començament de la pandèmia, eh?
Estem parlant de quan va ser això, més o menys? O quan va tenir la criatura?
Jo, al maig.
Al maig. Per tant, va ser just després de sortir del confinament.
Jo crec que encara estava vigent l'estat d'alarma. Ara no em facis, però crec que estava... O sigui, ja era el confinament una miqueta més relaxat, diguem-ne, eh?
Interpreto que el seu marit no el devia deixar entrar...
No va poder entrar, no.
Uau.
Però bueno, mira, al final va sortir tot bé i sobretot jo recordo al principi, o sigui, el començament de la pandèmia, que estàs embarassada i clar, te'n recordes que al principi ningú sabia res, ni si això afectava especialment a les embarassades i no, era, bueno, dubtes i por, però bueno, mira, al final hem estat moltes dones que hem tingut criatura durant aquesta pandèmia i ara parlen dels nens pandèmials, no? Abans eren millennials, ara els diuen...
Pandèmials. Per cert, hem sabut fa poca estona que el candidat del PSC i fins fa una setmana, el ministre de Salut, no, ahir sembla que va negar-se a fer-se cap test, ni al PCR ni antígens, abans d'entrar al debat de TV3, cosa que els altres candidats ens diuen que sí. Ho veu com una anècdota? Li preocupa?
No, a mi, bueno, em sobta moltíssim i suposo que sortirà avui a donar explicacions, no? Perquè ja no és un tema només de que et vulguis negar a fer una prova, és que al plató de TV3 hi havia molta gent, la gent sense mascareta, i si es posen mitjans, que em sembla bé, des de TV3, per poder garantir que la gent, bueno, doni negatiu en un test, no entenc, perquè tot un exministre de Sanitat es nega a fer això.
Per tant, perquè hi havia distància, seguretat, però, i a més hi havia aquests separadors.
Però, escolta, jo crec que ja se sap que això es pot contagiar per aerosols, no? Ja estem en aquest punt, no? No és el començament de la pandèmia. Per tant, jo crec que, bueno, hauria de donar explicacions. I sobretot si s'ha organitzat que es facin tests d'antígens per poder garantir encara més la seguretat, no només de la gent, no només dels candidats, sinó de la gent que estava treballant, no? Com s'ha negat, no sé, suposo que avui sortirà a donar explicacions, m'imagino.
Escolta'm, totes les enquestes d'ahir, el Carlos Carrizosa, el candidat i cap de llista de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ens deia que les enquestes sempre els hi donen sempre molts menys escons dels que al final acaben traient. Però tot i això, si fem la mitjana de totes les enquestes, obtindrien 12, 13, 14 escons, quan ara en tenen 36. Això és gairebé 3 vegades menys. S'ho creu, tot això, o encara no?
Jo me'n recordo del 2017, que deien, dies abans de les eleccions, que el PSC i nosaltres estàvem molt igualats. Recordo tant que hi havia, bueno, una molt grossa del 7 de desembre que deia que treurien 25-27, etc. Però saps una cosa que no surt... o que la gent no veu de les enquestes, i per això m'agrada que treguis aquest tema, que el primer partit ara mateix a Catalunya és l'abstenció i la indecisió. Això és el primer partit a Catalunya. Clar, després dels partits que la gent diu, surten aquestes projeccions. Però que la gent sàpiga que està tot absolutament obert. Que entre la gent que no sap a qui votar i la gent que no sap si anirà a votar, tenim el primer partit a Catalunya, ara mateix. I jo el que vull dir i fer una crida a la participació, perquè ens hi juguem moltíssim, i jo no vull uns altres 4 anys de Catalunya parlant tot el dia dels índuls als presos del procés, de la taula aquesta del xantatge, d'aquestes coses del referèndum que ens han enfonsat absolutament, que no han donat res a la gent que legítimament vol la independència, i tu saps que jo tinc molts amics i molts familiars que ho són, no els hi han donat res de bo, no els hi han dit la veritat, i a sobre és que no podem perdre més temps ni amb un govern independentista 100%, ni amb un tripartit amb Esquerra, que jo crec que és bueno, el que farà el PSC si li donen els números.
Si el resultat, Inés Arrimadas, d'aquestes eleccions fos el que diuen les enquestes, es replantejaria alguna cosa?
Bueno, primer deixem que votin els catalans.
Primer
deixem que votin els catalans. I sobretot, la baixa participació fa que la gent moderada i constitucionalista, normalment, constitucionalista moderada de centre, es quedi a casa. Per tant, jo crec que l'independentisme està nerviós, ha vist que pot perdre la majoria, ens pot anar d'un escó aquesta vegada, que no tinguin majoria i, per tant, tenim l'oportunitat de fer un govern de veritat, de canvi. No, jo dic en castellà, dic que queremos cambio, no queremos un cambiazo, del govern d'ara pel govern del tripartit, no? I, per tant, és que dependrà del que votem i de quanta gent surti a votar. El que és meravellós és que ho tenim a la nostra mà.
Ciutadans, PSC, Vox i PP?
Qualsevol partit no independentista,
Vox,
jo crec, home, qualsevol partit no independentista, estic convençuda que si hi ha una opció, per exemple, de que el Carlos Carrizosa sigui el president de la Generalitat, suposo que votaran a favor, és a dir, suposo que no bloquejaran cap partit no independentista, no bloquejarà un govern no independentista.
A qui prefereix, a Vox o Esquerra Republicana?
De què? De soci de govern. Nosaltres no estem en cap govern, ni en Vox ni en Esquerra Republicana.
Un suport exterior, a qui li agradaria més que el tingués?
Suport exterior per passar pàgina? Qualsevol. Ara,
Vox inclòs, eh?
Home, jo crec que... No sé si ha vingut ja el Garriga.
Sí.
Suposo que li preguntaries, no?
Sí,
si
donaria suport. No.
Bueno, pues jo crec que ho haurà d'explicar als seus votants si passa això. Però bueno, mira, això també ho deia en Andalusia.
Però ell m'ha contestat, vostè no.
Com
acceptaria
no?
Els Vox...
Jo, els vots de qualsevol partit no independentista per governar, clar.
Per tant, de Vox.
De qualsevol partit, els comuns, els que vulgui per aturar aquesta situació, sens dubte. Però...
Els comuns també, eh?
Home, sí, clar, o sigui, acceptar els vots per fer un govern no independentista i no un tripartit amb Esquerra i començar una nova etapa on començar a lluitar contra la delinqüència, contra l'ocupació il·legal, a baixar impostos com estem fent a d'altres comunitats autònomes, donar seguretat jurídica, concentrar-nos i fer un pacte amb totes les forces polítiques, totes, siguin o no el govern, per la sanitat, per l'educació, per la recuperació de l'economia, per fer un pla de retorn d'empreses, home, amb qualsevol partit, clar.
En tot cas...
Perquè si no, 4 anys més, eh? 4 anys més de procés, eh?
Plantegem-nos que vostès entren al govern, suposem. Amb el PSC de president de la Generalitat...
Amb el Carlos Carrizosa, també.
Carlos Carrizosa, però, sí. Però suposem que fes amb el Salvador Illa. Quina és la proposta per sortir d'aquest embolic? És a dir, s'ha queixat durant 4 anys que aquest govern no ha fet res per l'altra gent que pensa totalment diferent a aquest govern. Si entra
no,
govern...
ni pels independentistes.
D'acord, però bàsicament s'ha queixat sempre dels altres. Què farien perquè intentar cosir aquesta distància que hi ha en aquests moments entre uns i els altres?
Centrar-nos en allò que compartim. Jo tinc molts amics independentistes i familiars independentistes. I quan parlem de coses com la sanitat, la qualitat educativa, com la seguretat als carrers, com els autònoms que no arriben a final de mes, ajudes directes pels sectors que ho estan passant malament durant la pandèmia, coita, ens posem d'acord? O sigui, el problema que tenim a Catalunya és que portem 10 anys parlant d'una cosa en la qual no ens posarem d'acord i en la qual només es genera frustració, fins i tot per la gent que vol la independència. Perquè jo aquesta reflexió la vull fer. No és que el govern independentista hagi treballat per la meitat de catalans legítimament independentistes. És que no ha treballat per ningú més que per 10 persones. Tenim un govern pensant en 10 persones, que són els líders del procés. Per això, amnistia, referèndum, sortir de la presó, la taula del xantatge... 10 persones, que són 7 milions i mig de persones. Per exemple, el senyor Torra, que diu que és un represaliat. Tu saps quan cobra ara mateix, no quan era president, ara mateix el Torra, el senyor Torra? Més de 100.000 euros. Clar, jo crec que molta gent que ens estigui escoltant li agradaria moltíssim ser un represaliat com el senyor Torra. La repressió la que li entra a final de mes al compte corrent,
no? En tot cas, quan parlem de...
Ara, que ens podem posar d'acord, sí. I tant.
Ja, parlem tot en hipòtesi, perquè evidentment les eleccions no han passat. Si passa, reitero, jo sé que em dirà, no, és que les enquestes, això en parlem el dilluns. Tant de bo poguéssim parlar el dilluns, i si hi ha un mal resultat a Ciutadans, vol dir que hi ha hagut una gent que ha decidit que... Ja n'hi ha hagut prou d'aquest pa que s'hi dona, d'aquesta manera, diguem-ho, de fer política també oposició molt dura, molt, molt, molt contundent.
Bueno,
és a dir, i prefereix, per exemple, que el PSC ho faci d'una manera més suau?
Bueno, o s'han quedat a casa perquè no volen anar a votar, que això és la meva por.
Però si és no és
dir,
així...
El...
O sigui, per entendre, es penalitzaria Ciutadans si la gent
la
va
meva
votar?
Por, la gent, això ho parlo molt amb els nostres socis europeus, que saps que nosaltres som de la família liberal i de centre. La gent moderada de centre és la que més ràpidament deixa d'anar a votar. O sigui, el nostre votant típic no és el votant que porta des dels 16 anys amb un carnet electoral, un carnet de partido en la boca. És a dir, no són gent molt polititzada d'alguna manera. Per tant, la baixa participació sempre als partits de centre liberals sempre els hi perjudica. Però en qualsevol dels casos, Jordi, això no va de quants escons tregui cada força política. Això va de si podem tenir un govern per primera vegada de canvi, de veritat. Mm. Per mi, passar del tripartit de Montilla al tripartit d'Illa no és un canvi, és un canviazo. Llavors, tenim l'oportunitat, sí, i jo el que vull que la gent vegi de les enquestes és el que no surt amb aquest arc que fan, no surt que la principal força política ara mateix a Catalunya és la indecisió i l'abstenció.
Ja, però sí.
Per tant, està tot obert.
Ja, d'acord, d'acord, però en el cas que surt, torno a repetir...
Si sortim a votar, tenim un govern per primera vegada que pensi en aquestes coses. I també, escolta, una reflexió, jo després de moltes entrevistes en aquesta campanya, estem parlant molt de qui governarà i molt poc de què s'ha de fer des del govern. Llavors, jo per què vull que el govern ho lideri Ciutadans? Perquè si ho lideri Ciutadans, hi hauran ajudes directes. Clar, el govern d'Espanya, del Partit Socialista i de Podem, amb els pressupostos també amb Esquerra, no tenen ajudes directes. Volem lluitar contra l'ocupació il·legal a Catalunya? Sí. Que tenim 6 vegades més ocupació il·legal aquí que a Madrid? Sí o no? Perquè si està Ciutadans es farà, si no està Ciutadans no es farà. Volem protegir a les famílies que volen lliurement portar els seus fills a la concertada o l'educació especial? Perquè si està Ciutadans es protegirà, si no està Ciutadans no es farà. Sí. Volem baixar els impostos o tindrem un govern que el que vol és que s'apugin a Madrid? S'eliminaran els aforaments? Sí o no? Perquè si està Ciutadans es farà. Per tant, parlem més, crec jo, de què s'ha de fer. I nosaltres sí que deixem clar amb qui governarem. D'altres que diuen que això són coses de campanya i que no es diuen a campanya. Jo crec que nosaltres som clars amb el qui.
Si la gent de centre, com ara comentava, no surt a votar, potser és que vostès no han fet prou perquè surtin.
Home, segur que una part de responsabilitat tenen els partits i després, bueno, les circumstàncies no són les més normals, no?
Però no són les més normals per tothom.
Exacte, sí, sí. No, sí, les circumstàncies no són normals, però quan baixa la participació, això ho hem vist a Catalunya moltes vegades, o sigui, la mobilització dels electorats no és la mateixa.
Però si, per exemple, puja Vox i baixa Ciutadans, la culpa serà
de
que...
Però Vox reconeixerà que no és centre, no?
I el PSC?
Bueno, tampoc tant com a Ciutadans.
Si el PSC guanya les eleccions, com diuen algunes enquestes, què dirà?
Mira, el que diré és quina és la participació que ha hagut.
I si ha hagut una participació baixa i el PSC guanya?
Bueno, espero que hi hagi una participació alta perquè això serà millor per Catalunya, no?
Però si et deia, si el centre no va votar...
Però això no és una reflexió de Catalunya, és que sempre és així.
No, però em diu que els moderats es queden a casa.
Però
llavors,
no
si guanya el PSC,
moderats,
dir que...
Però no només moderats exactament del meu partit, que evidentment és centre i moderat, és que la gent... normalment, quan hi ha baixa participació, la gent més moderada és la que menys va votar. I a Catalunya
per
tenim l'experiència...
Per això li pregunto, el PSC no és moderat, és extremista.
Bueno, jo no dic això.
No li pregunto.
Ara, l'únic partit de centre que es presenta en aquestes eleccions és Ciutadans.
Ah.
I, sí, de centre sí.
El PSC no és de centre?
Home, ells no diuen que són de centre. Són socialdemòcrates.
Bueno, per això no vol dir... Però que siguin socialdemòcrates no vol dir que siguin de centre. Poden ser de centre esquerra, com vostè pot ser de centre dreta.
No, nosaltres som de centre liberal. Mira, agafa el Parlament Europeu.
Per tant, Jordi,
no posem etiquetes.
Etiquetes.
El Partit Socialista vol lluitar contra l'ocupació il·legal a Catalunya,
no,
sí o no?
Ui, no, però ara em porto un altre tema.
És molt hàbil. Centre o esquerra, que és esquerra. Perquè l'esquerra vol lluitar contra la inseguretat a Barcelona, que governa, per exemple, el Partit Socialista a Barcelona. L'esquerra vol protegir el dret de les famílies a poder triar una escola concertada si els hi dona la gana. O sigui, parlem del què i no de les etiquetes. Ara, que em preocupa la baixa participació? Sí, per això faig una crida a anar a votar, perquè el 14 de febrer podem tenir dues coses o dos escenaris. Que ens hem quedat a casa, que han tornat a governar els partits independentistes, ja sigui amb Esquerra, amb els Junts per Catalunya, o Esquerra amb el Partit Socialista, amb un tripartit, i aquesta sensació de 4 anys més, quin horror, 4 anys més de procés, o dir, escolta, hem sortit i per un escó
hem guanyat. Si el resultat no és bo i hi ha baixa participació, o alta participació, veurem què és baixa participació. Per cert, per tenir-ho clar,
home,
és veritat, per sota els 50 o per sota els 60?
Home, jo espero... És veritat que el 2017 va ser tot extraordinari,
sí,
i per tant no podem considerar que la participació ni res del que va passar el 2017 va ser normal, però jo crec que tenim un històric a Catalunya del que és la participació en les eleccions autonòmiques, i sí que és veritat que quan ha pujat la participació, com per exemple el 2017, el constitucionalisme s'ha mobilitzat
més.
Però
de quan estem? parlant? De què estem parlant? Més del 50%? Menys del 50%?
Home, a mi m'agradaria més del 50%.
Per tant, si és menys del 50%, sí que pot haver-hi un càstig per
Ciutadans. Però que jo no dic... O sigui, agafa l'històric de Catalunya, de la participació.
I faran la mitjana.
I, bueno, mitjana, i tenint en compte que ens hi juguem moltíssim a aquestes eleccions.
En tot cas...
Però jo crec que tothom estarà d'acord en això, no? Que quan més alta sigui la participació, millor, no?
Home, sempre.
Perquè sembla que és una cosa meva que se m'ha acudit ara.
No, al contrari. Jo estic a favor que la gent voti, però vostè diu que la gent, si no vas a votar...
Però això no passa
Ciutadans
només... Ciutadans, no. No. La gent ha vist a Catalunya que quan més participació hi ha hagut, més vot constitucionalista i moderat hi ha hagut. I li puc comentar aquesta experiència dels partits liberals a
europeus,
Europa...
Europeus, sí, que quan
que
menys
sempre,
participació...
Sí, normalment patint.
Val, però per això li deia que si el PSC, que no considera efectivament, i perquè no ho és liberal
però,
en aquest cas... Però
parlem, o sigui, de què servirà votar el PSC? Tindrem l'eliminació d'aforaments a Catalunya, sí o no? Tindrem la baixada d'impostos o la pujada d'impostos? Tindrem ajudes directes? Perquè si està Ciutadans sí que no hauran. Si està el Partit Socialista no ho han fet a Madrid. És a dir,
en alguna cosa...
em sembla molt interessant com a debat no sé, polític, no? El tema d'etiquetes i què és això. Però jo vull parlar del què. O sigui, del què. Podem tornar a tenir un pla de retorn d'empreses... Bueno, que tornin les empreses que han marxat, que podem atraure inversions. Clar, si tenim el trident de la ruïna econòmica, que és el model Colau a Barcelona, els comuns a la Generalitat i el senyor Pablo Iglesias, el govern d'Espanya, això no tirarà endavant. Jo el que vull és trencar amb la presència de Ciutadans liderant aquest govern de la Generalitat aquest trident de Colau a Barcelona, els comuns a la Generalitat... I el Pablo Iglesias, el senyor Pablo Iglesias...
Ho va tenir fàcil per trencar-ho, no organitzant que Ada Colau fos alcaldessa de Barcelona amb els vots d'una persona molt propera a Ciutadans, com era Manuel Valls.
Nosaltres no. Nosaltres ja li vam dir que nosaltres el que volíem és que fos el PSC l'alcalde. Però, bueno, el senyor Valls va sortir el dia següent de les eleccions.
Va ser un greu error, allò?
Jo crec que regalar els vots a la senyora Colau sense exigir-la res, perquè no li va exigir res, jo crec que és un error. I, de fet, nosaltres no hem votat el mateix. La meva companya, que és la Mariluz Guilarte, que no sé si la coneixes, però és una dona superpreparada, que té, a més, un molt bon equip per gestionar Barcelona, pues té un altre model. I jo crec que regalar els vots sense haver exigit res, perquè no li va exigir res a la senyora Ada Colau, no sé si ho va fer... O sigui, segur que ho faria amb la millor intenció, però jo crec que va ser un error, perquè hi havia una altra opció, que és que fos un... alcalde del Partit Socialista.
Ara que parla d'errors, va ser un error comptar amb Valls i Inés Arrimadas, la veritat?
Nosaltres vam intentar fer una llista guanyadora, transversal, per poder tenir un alcalde que estic convençut que hauria estat millor la Mariluz Guilarte, per exemple, o el senyor Valls, que la senyora Colau. Però això ho he parlat amb gent d'esquerres, de dretes, independentista i no independentista. Per tant, per les properes eleccions del 14 de febrer, qui vulgui copiar el model de Barcelona a la Generalitat, que voti el Partit Socialista o que voti Comuns. Qui no vulgui copiar el model econòmic de la senyora Colau o del senyor Pablo Iglesias, que no voti els Comuns o que no voti el senyor Illa, perquè el senyor Illa ja ha dit, i a més, em sembla que ho va dir aquí també, que vol ficar els Comuns a dintre del govern de la Generalitat. O sigui,
vol repetir la fórmula del govern d'Espanya.
Amb Esquerra, no? Perquè jo crec que això és el que hem d'intentar evitar les urnes. I crec que els catalans tenim dret a somiar amb un govern on no hi sigui Esquerra Republicana, però tampoc les polítiques de la senyora Ada Colau projectades a la Generalitat de Catalunya.
Hi ha una cosa, Inés Arrimadas, que m'acaben de dir que Salvador Illa... estàvem buscant a Salvador Illa per si podia atendre avui aquí al Món a RAC1. Evidentment, té actes de campanya, té un fòrum de Nova Economia i que, evidentment, va de bòlit aquest home, com tots els candidats, però ens diuen de fons del partit, que es veu que està emprenyat, molt enfadat, Salvador Illa amb aquesta informació, diuen que... es fa PCRs quan ho indiquen els protocols sanitaris, si ha estat en contacte amb algun positiu o ha tingut símptomes, i afegeix que, en fi, que és la primera vegada que els demanaven per fer una entrevista una PCR. Ara a les 10 del matí té aquest fòrum de Nova Economia i sembla que pot dir alguna cosa respecte a aquest tema i estarem molt pendents. Que, doncs, queda...
Crec que si vas a un acte o a un esdeveniment amb gent que està sense mascareta en un espai tancat i et diuen... hem de fer aquesta prova, tu te l'has de fer. Jo me l'he fet a vegades quan hem anat a d'altres llocs, quan fins i tot hem gravat coses que has d'anar sense mascareta o algú has d'estar sense mascareta i t'han demanat aquesta prova, te la fas.
Jo li diré una cosa...
A mi em sobta moltíssim, I a més és que ha estat ministre de Salut, o sigui que també l'exemplaritat aquí jo crec que s'hauria de mirar.
Malgrat l'horrible tortura que significa que et posin un pal pel nas, li asseguro que em sento president del club de fans dels tests dels antígens, ja li asseguro.
Sí. Ha servit, Al principi deien que no sé què, però després s'ha vist que amb els tests d'antígens s'ha pogut controlar molt la pandèmia.
Més enllà del dia
i sempre més ràpid que la PCR.
Com hem de... Tenim un temps limitat. Més enllà del dia que va saludar Turull, Rull, Sánchez del Congrés el maig del 2019, quan es va constituir, recordem, la cambra, no ha tingut cap contacte amb ells?
No, jo t'ho vaig explicar, em sembla, diverses vegades. O sigui, jo vaig tenir molts contactes amb ells abans de que ho fessin.
I després res?
Després al Congrés.
I després al Congrés res? Ni una carta, ni un missatge, ni una trobada? No. Res.
Ells tampoc.
No, té ganes de parlar amb ell?
Pues mira, és que vaig parlar molt... Jo tinc la consciència tranquil·la que vaig parlar molt amb ells abans de que ho fessin. Me'n recordo d'un cafè amb el Turull, amb el Jordi Turull, al Parlament de Catalunya, abans de tot això, del 2017, no? Bueno, de tot això, no? De la declaració d'independència, de l'1 d'octubre, i em recordo de dir, Jordi, però què esteu fent? Però, de veritat... I ells pensaven que no, bueno, que no els passaria res. O sigui, era una sensació d'impunitat que a mi em va sorprendre moltíssim.
Ahir, Pablo Casado...
Però, de totes maneres, també et dic, jo entenc molt bé la situació d'unes persones i de les seves famílies, però necessitem un govern de veritat on la prioritat no siguin 10 persones, per l'amor de Déu. Mm. O sigui, tenim 7 milions i mig de persones, estan tancant cada dia negocis, els autònoms ja no poden més, no tenen ajudes directes, i ja n'hi ha prou de pensar només en 10 persones. Però jo crec que també per la gent independentista. Escolteu, és que ens estem enfonsant. Queden probablement mesos i anys molt durs econòmicament. Necessitem a Catalunya un govern que estigui per feina, que estigui treballant per 7 milions i mitja persones. Estem el dia parlant dels Junqueras, no sé què, que entenc que la seva situació i la seva família ho passaran, evidentment.
Però que els va anar bé per guanyar les eleccions de fa 4 anys.
Perdoni, a nosaltres ens va anar bé guanyar les eleccions, la participació, la mobilització i les ganes d'actuar amb això.
Però la gent va votar per algun motiu.
Per molts motius, no per un motiu.
Però sí, perquè es van fer, però està molt bé que es va decidir fer frontisme a tot això.
Però, escolta, nosaltres estem en governs molt importants d'Espanya i no hi ha separatisme, eh? Ja. O sigui, nosaltres no necessitem separatisme
tampoc
per entrar a un govern. O sigui, allà on no hi ha separatisme, Ciutadans està a governs importantíssims. Mm. O sigui, aquí
podrien haver-se presentat aquí a Catalunya per formar un govern importantíssim a Catalunya i no ho va intentar Inés Arrimadas.
Com que no?
No,
ha dit
Salvador Illa que ell es va presentar, que ell es presentarà
com no serà, si no hi ha una majoria alternativa. Mira, a mi em va passar, saps el que em va passar a mi? El mateix que al Mas. Mm. Tu que has tingut el Mas aquí moltes vegades, tu li has preguntat alguna vegada que per què no va presentar una investidura?
Sí,
quan va guanyar dues vegades les eleccions i no va presentar una investidura, per què? Perquè hi havia tres partits que van perdre les eleccions i es van ajuntar i es van presentar un candidat.
Jo pregunto al revés, és a dir, Salvador Illa dic que sí.
Bueno,
per què no s'hi va presentar?
És que no et pots presentar si hi ha un candidat amb majoria. Des de la primera, estic encantada que em treguis aquesta pregunta, des de la primera vegada que es va fer una ronda de consultes, que el senyor Torrent, el president del Parlament, va fer una ronda de consultes, ja hi havia un candidat independentista amb majoria. Per tant, tu pots presentar una investidura sense majoria si no hi ha ningú que té majoria. Si tu guanyes les eleccions, però hi ha una majoria alternativa que presenta un candidat des de la primera ronda de consultes, això li ha passat al Javier Arenas a Andalusia, ningú li ha preguntat al Javier Arenas que per què no...
Es va presentar.
Pues serà perquè no hi havia un candidat a la ronda de consultes. Des de la primera ronda de consultes, al meu cas, hi havia un candidat independentista. Tu et pots presentar, per exemple, el Sánchez.
Però Mas es va presentar i va perdre la votació.
Perquè no hi havia un candidat alternatiu, perquè no s'havien posat d'acord encara, no? O sigui, tu un cop que fas una ronda de consultes i ja hi ha un candidat amb majoria parlamentària, li donen una investidura al de majoria parlamentària.
Però es va sotmetre la investidura.
Però perquè no hi hauria un candidat alternatiu, no?
Ja.
El Javier Arenas, per què no es va presentar una investidura a Andalusia? Perquè hi hauria un candidat alternatiu, no? El senyor a la Comunitat de Madrid no va guanyar la senyora Ayuso, les eleccions. Va guanyar el candidat del Partit Socialista, no? O sigui, tu pots presentar una investidura quan no hi ha un candidat alternatiu, encara que tu no tinguis majoria. Però des de la primera ronda de consultes, si això ho podeu comprovar, van fer la primera ronda de consultes, en recorda tant, el Puigdemont era el candidat independentista. Tenia més majoria d'escons? Sí, perquè els independentistes tenien més escons. Menys vots al carrer, però més escons al Parlament. De totes maneres, si de tot el temps que porto en política, que ja porto... Bueno, no, tampoc és tant, eh? Però he treballat també al sector privat i no soc tan gran. Però si de tot el temps que porto en política, la major crítica que em fas... Que em
no,
fa,
no, jo no,
no, no, no, que em fas, no, 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 no que no puc fer una cosa que no es podia fer, jo estic tranquil·la. Si tu tens un candidat en majoria, per molt que tu hagis guanyat les eleccions, si en la primera ronda de consultes tens un candidat en majoria parlamentària, el president del Parlament li dona la investidura amb aquesta majoria parlamentària.
Ahir, li anava a preguntar, que és abans d'aquesta resposta que em feia, ahir Pablo Casado va saber la cadira on sou vostè?
Sí, no el vaig poder escoltar, perquè estava en d'altre moment. Va
explicar una entrevista, en aquesta entrevista, que no va comparèixer l'1 d'octubre perquè no compartia la versió de Rajoy i de Sáenz de Santamaría. No sé si ho sabia, això...
Jo no he parlat amb ell.
Perquè viu a Madrid i potser aquestes coses saben.
Bueno, jo he vist com els catalans entre Barcelona i Madrid.
Ja, però vull dir que a Madrid segurament aquestes coses comenten més que no pas aquí. Li sorprèn?
No et pensis que a Madrid estan parlant tot el dia de l'1 d'octubre, eh? Jo crec que és més una cosa d'aquí.
Ja.
Però bueno, es parlen de moltes coses, eh?
Sí,
però...
ja li puc dir. Li sorprèn?
A mi em sorprèn que cada dia el PP diuen una cosa d'això. O sigui, al principi treien pit de la gestió que s'havia fet, ara sembla que no treuen pit, ara sembla que ho va comparar... No ho vaig sentir, he vist els...
Ho vas sentir o no, per això?
No, t'he dit que no, però he vist el...
Sí, el recull de premsa.
Sí, el recull de premsa i els titulars.
Sí.
I, bueno, ho va comparar, no?, em sembla, o he vist en algun lloc amb els aldarulls. Jo, mira, la gestió de l'1 d'octubre, jo he dit moltes vegades el que penso i no ha canviat 40 vegades de criteri. I, a més, és que jo, bueno, si vols t'ho explico, però jo en aquestes èpoques, abans de l'1 d'octubre, jo vaig parlar amb la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, llavors, moltes vegades...
I?
Bueno, sembla... Deien que ho tenien tot controlat, que no passaria res, que ho tenien tot controlat, i clar, jo els trucava, perquè clar, jo aquí...
Permeti, és que parla Salvador Illa, ja que m'està parlant d'ell, parla Salvador Illa sobre el tema que ens ocupa.
Jo amb això no em moc per qüestions d'imatge, ni crec que ens haguem de moure per qüestions d'imatge, ens hem de moure pel que s'ha de fer. I justament el que hem de fer els polítics és... predicant l'exemple. Escolti, pot haver-hi gent que necessiti fer-se una PCR, que necessiti fer-se un antigen, no s'obren ni les PCRs ni les antígens, tot i que estem fent més PCRs i més antígens en aquest moment a Espanya que en cap altre moment, i també a Catalunya, s'està en un índex de més de 3.000, gairebé 3.500 proves PCR i antígens conjuntament per 100.000 habitants en els últims 7 dies, doncs que hi ha dades fiables, no? Per tant, estem en un nivell molt alt, però no s'obren i s'han de... Jo defenso fer el que s'hagi de fer, i el que dicten els protocols sanitaris, i per una qüestió d'imatge, justament, rebutjo fer-me aquest tipus de proves. Me les faré i me les he fet quan toca fer-les, no?
Parlant encara del debat d'ahir, vostè va haver un moment que va dir que necessitava, és a dir, que havia ocupat tot el
clar,
temps.
El que ha dit Salvador Illa, que és que ell està d'acord amb els protocols, però que no es va voler... Que efectivament
jo no estic d'acord. Si fas un programa de televisió on hi ha molta gent sense mascareta, de duració de 3 hores, que sabem que que el Covid es pot contagiar també per aerosols, no? Jo crec que amb això hi ha una certa evidència científica, i el programa et diu que et facis una prova d'antígens, doncs te la fas, no?
Acabo de seguida. Deixi'm preguntar-li per una cosa que tothom li deu preguntar, que és, quan fa que no parla amb Albert Rivera?
No fa gaire, però sí que no de política i de coses.
Telefònicament o cara a cara?
Telefònicament. Amb la pandèmia jo estic fent molt poquetes quedades socials.
Sí.
Pensa que jo els meus pares no els veig des de l'agost. Sí, des de l'agost els meus pares no veuen el meu fill.
No, sí, això és un...
Per tant, quedades així socials amb amics, poques.
Poques. I de què van parlar?
De la seva nena, perquè ell va tenir una nena també com jo, amb 15 dies de diferència...
Per tant, la relació és bona, interpreto?
Sí, la relació personalment sempre ha estat bona i és bona, però sí que és veritat que ell està fora de la política i que nosaltres sempre diem això. Jo, quan deixi la política, també tornaré a treballar fora de la política. El problema
té ganes de deixar de la política o no?
Té la certesa, tinc la certesa de que tornaré a treballar fora de la política. I a més, a mi m'agradava molt la
meva. Aviat?
Home, espero que no.
Espero que no. Si veu molts anys encara en política.
Bueno, molts no. Veig amb el temps suficient com perquè el projecte de Ciutadans pugui governar també, per exemple, a Catalunya o també a Espanya.
I això poden ser quants anys?
Doncs no sé, això el que diguin els ciutadans.
Però perquè ens entenguem 4 o 5 anys i d'una pròxima legislatura...
No he fet aquesta reflexió. És veritat que, escolta, que aquí hi ha gent que porta tota la vida, eh?
Sí, no. No li pregunto, no, si ho faci el que vulgui, no es faltaria.
Porta no sé si 40 anys, eh? Jo el que tinc o sigui, la sort que jo tinc és que no, la meva vida no depèn de la política. I a més és que m'agrada treballar, m'agradava treballar fora de la política, jo feia consultoria, estava al sector privat, i jo crec que la vida, tu en política, has d'estar el temps que vulguis estar perquè sàpigues que pots fer coses bones, no que necessitis ser a la política, no? I a mi em sembla, i ahir ho vam veure, bueno, pues, hi ha candidats que és que porten tota la vida a la política, que no saben el que és fer una entrevista de feina fora de la política, que no saben el que és haver de pagar una nòmina o cobrar una nòmina, el no tenir aquest paraigües, no?, de protecció d'un partit polític. I jo crec que falta això, o sigui, cal tenir més governants que sàpiguen el que és la vida real. Per això jo crec que a Catalunya, si tinguéssim un govern que s'assembli a la societat catalana en quant a les feines, a ser autònoms o haver estat servidor públic davant de la gent en un moment com aquesta de la pandèmia, jo crec que ho podríem fer molt bé. A Catalunya tenim boníssimes empreses, boníssims autònoms, emprenedors, no cal ni dir-ho, treballadors, servidors públics. El que ens falta és un govern que se centri, insisteixo, no en 2 persones, sinó en 7,5 milions de persones.
En qui té més bona relació, amb Pedro Sánchez o amb Pablo Casado?
Parlo més amb el Pablo Casado, però la meva relació és cordial amb tothom. Jo em porto bé amb tothom. Sí, jo crec que en aquesta vida has de ser sempre, bueno, amable i portar-te bé amb la gent.
Deixa'm donar-li bones notícies, en general a tothom, eh? És a dir, acaben de sortir cada 10 del matí, normalment en aquest programa diem les casos de Covid en 24 hores a Catalunya, i sempre hi ha una dada negativa, que és el nombre de morts. És un nombre de morts que és una vintena, 21 nous morts a Catalunya, però dades positives. La pressió assistencial sanitària està baixant, clarament. 62 pacients menys als hospitals i 20 pacients menys a les unitats de cures intensives. Això és una molt bona notícia. Una altra bona notícia és que el risc de rebrot baixa 11 punts, estem a 367, que la R famosa, aquesta, l'índex de transmissió, baixa una centèsima, estem a 0,83, que la incidència acumulada a 15 dies, a 2 setmanes, baixa 8 punts, pràcticament, estem a 458, i la taxa de positivitat, que també és una molt bona notícia, està baixant gairebé 2 dècimes, està al 5,67. Casos confirmats de positius, vam arribar a 8.000. Aquesta onada, eh? Ara estem a poc més de 2.000. I de vacunats, això sí, això va lent. A la primera dosi no arriba a 5.000 ahir, i a Catalunya, i en total la segona dosi sí que van punxar gairebé 14.000, amb la qual cosa hi ha pràcticament 145.000 persones vacunades a Catalunya. Poc a poc.
I un reconeixement al personal sanitari.
Efectivament. Això sí que no ens cansarem de repetir.
Tot durant la pandèmia.
Molta sort, Inés Arrimadas.
Gràcies,
moltes gràcies, en continuem parlant. Una
gràcies,
abraçada.
Que vagi bé.
Les
10 i 9. Bona nit, no, bon dia. Què t'he dit, bona nit?
Les 10 i 9, ara tornem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.